la prevenció. Troba més informació al web canalsalut.gencat.cat o trucant al 061 CatSalut Respon. 061. La Generalitat al teu costat.
Viu el teu Nadal a Ràdio Estel. El dia 24 d'ara fa 100 anys s'estrenaven per primer cop els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres. Per això, el mateix dissabte 24 a les 5 de la tarda, podreu escoltar la versió que ara fa 20 anys en van fer els treballadors d'aquesta casa. I a partir de 11:45 de la nit, no us perdeu la Missa del Gall en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. El dissabte 24 de desembre comença a viure el teu Nadal més especial amb Ràdio Estel.
Pobre no és el que té poc, sinó el que molt desitja.
Lucio Anneo Seneca, filòsof llatí.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i mig i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i també de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Amb algunes manifestacions i protestes els últims dies a Barcelona i en altres punts de Catalunya i de la resta de l'Estat, s'ha visualitzat una reclamació que agafa força en aquests moments. Es tracta del desig de recuperar els drets laborals d'abans de la crisi, així ho diuen els principals dirigents sindicals de Catalunya i del conjunt d'Espanya. D'aquesta manera neix un moviment actual de protestes que donava pas a una concentració diumenge passat a Madrid convocada pels sindicats Comissions Obreres i UGT. Els manifestants demanaven en aquesta trobada millores en l'ocupació, en els salaris i en les pensions, més enllà d'algunes mesures que ja ha anunciat o ha començat a aplicar el govern espanyol. Avui ens preguntem si aquesta recuperació dels drets laborals d'ara fa 10 anys és viable o si en el cas que no hi hagi punts d'entesa en el diàleg social tindrem uns propers mesos de tensions i mobilitzacions al carrer. També explorarem quina incidència pot tenir, per exemple, la recent pujada del salari mínim interprofessional a 707 euros mensuals, com segurament sabeu, i què es pot fer per acabar amb la nova i creixent pobresa salarial i laboral, que malauradament existeix. La reducció de l'atur i la necessitat de noves polítiques redistributives, dues qüestions que ens assonen a tots, es troben d'altra banda en el consens de fons sobre un tema que ens preocupa, perquè senzillament està en joc la dignitat de les persones, aquest gran valor que passa indefectiblement perquè hi hagi feina per a tothom. Saludem els qui formen part avui de la taula del Mirador de l'Actualitat. Ens acompanyen i els agraïm la seva presència el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego. Bona tarda, senyor Gallego.
Bona tarda.
Com està?
Bé, bé en lo personal i, bueno, i preocupat en lo social, perquè veig que hi ha molts problemes encara a l'atur, encara es mantenen les lleis regressives que s'han aprovat aquests anys, que generen precarietat, hi ha pobresa i encara no acabem de concretar mesures que hi facin front, com la renda garantida de ciutadania, bueno, una certa preocupació per les qüestions socials, però també amb ganes de, bueno, d'exigir que es redistribueixi millor la riquesa que s'està creant, tant a les empreses, en forma del salari, condicions de treball, com a nivell social, en temes pressupostaris, en temes de, bueno, això de renda garantida, de drets socials.
Per cert, això de la renda garantida és una petició que la feia seva Càritas la setmana passada quan va presentar la seva campanya de Nadal a Barcelona, que és on més gent s'atén, però també a tot Catalunya, i el mateix arquebisbe Joan Josep Omella feia seva aquesta petició. Potser la força que té una organització com Càritas és un actiu social també important.
És important que el conjunt de la societat faci seves aquestes reivindicacions i que Càritas assumi la reivindicació de la renda garantida de ciutadania. És important. Quan la gent està en una situació de pobresa, d'exclusió social, la gent té problemes per viure plenament en societat, per desenvolupar les seves potencialitats i per exercir en definitiva la seva llibertat. Una persona pobra no té llibertat per negociar les seves condicions, no? Des d'aquest punt de vista, que la gent no estigui en la pobresa és important. Que Càritas entengui, igual que els sindicats o igual que altres organitzacions socials, que és necessari garantir una renda mínima de suficiència, una renda garantida que permeti que tothom pugui viure de manera integrada a la societat és important. Després haurem de fer altres polítiques, no només garantir-los la renda, sinó buscar els mecanismes perquè realment trobin feina, aquesta feina sigui de qualitat i tal, però si no hi ha una renda, evidentment la gent tindrà moltes dificultats de reinsertar-se socialment.
Clar, perquè amb una renda garantida també pot haver-hi gent que pensi, llavors no cal treballar per guanyar un mínim, no?
Bueno, aquest a vegades és un discurs que es fa, però nosaltres entenem que aquest és un discurs fàcil. El pitjor que pot haver-hi és no tenir cap ingrés. El pitjor que pot haver-hi és estar amb la pobresa, amb l'exclusió social. Des de la pobresa no hi ha possibilitat d'organitzar-se cap projecte de vida, cap projecte vital. Per tant, és necessari que la gent no sigui pobra. Si la gent creu que pot viure amb un ajut, jo crec que no. Jo crec que la gent sap que l'ajut és la base material que li pot permetre insertar-se plenament en societat. El que hem de buscar és mecanismes perquè realment es pugui integrar plenament en societat. O sigui, el que t'ofereixen com a alternativa a l'ajut és un nivell de vida precari, doncs, evidentment, l'alternativa tampoc és viable, no?
Després de les primeres paraules de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, saludem també Josep Vilabelló, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes. Senyor Vilabelló, bona tarda, benvingut també.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Com veu vostè?
Bona tarda, oients.
Gràcies, això mateix. Com veu la situació social en aquests moments? Hi ha hagut, ara ho comentarem també, un intent de reactivar el diàleg social a nivell estatal amb una trobada que va ser pública, molt coneguda, dels secretaris generals, els líders dels dos sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT a nivell espanyol, Ignacio Fernández Toxo i Josep Maria Álvarez a Madrid, amb els líders patronals i el govern espanyol, però de moment no sembla que hagi sortit cap acostament. El senyor Gallego ho té molt clar, això, ara ho comentarem, però vostè com ho veu, arran d'aquella reunió i de les protestes que hi ha ara?
El tema és complex. El tema és molt complex en el sentit de que hi ha hagut una crisi, i això és absolutament real, hi ha hagut una punxada de bombolles que s'havien fet, i en aquests moments diuen que estem sortint de la crisi. Jo crec que encara no, perquè jo crec molt amb els segles econòmics i amb el segle de Kondratiev, que és el segle llarg, i aquest és un dels baixons importants, com va ser el del 29 i com és aquest. Ara comencem a pujar, però hi tornarà a haver una baixada abans de que no es reemprengui. Però el que sí que és cert és que hi ha hagut un aprofitament per part de certs empresaris, sense gaires escrúpols, d'aprofitar-se d'aquestes circumstàncies amb unes polítiques salarials i més que inclús sobre el salari, sobre horaris, sobre pressió sobre els treballadors, que són absolutament impresentables. I que, si hi ha mobilitzacions socials, tenen tota la raó. Aleshores, ja ho estava comentant amb el senyor Gallego abans d'entrar, es pot fer molta demagògia per un cantó i per l'altre. Però, si parlem seriosament, jo crec que és un moment en què les institucions públiques tenen que fer una mica marxa enrere i tenen que defensar més el treballador. Jo no crec que el salari, més que el salari mínim, l'ajut social pels que no tenen cap tipus d'ingrés sigui més que una solució absolutament transitòria. I també crec que això de dir, si tenen això, no buscaran feina, això pot ser una minoria molt petita, perquè jo, amb la joventut que veig, els hi preocupa més l'estar desocupat que el problema econòmic. I això és veritat. La majoria de gent el que necessita és tindre una ocupació, sentir-se útil a la societat i sentir-se útil, sobretot amb ell mateix.
A més, el que dona dignitat és la feina, no els ingressos. Els ingressos són necessaris, però...
És necessari, i també s'ha de lluitar per aquí. També s'ha de lluitar perquè l'ingrés sigui digne, però que la feina sigui digna. I crec que les dues coses són imprescindibles.
Bé, passen 4 minuts i mig de 7:45. Tenim una pregunta del dia, la pregunta que podeu consultar a través del nostre web radioestel.cat en les últimes 24 hores, com cada dia. Marta, quina és aquesta pregunta i com va l'enquesta?
Avui us preguntem, tenen raó els sindicats majoritaris espanyols anunciant ara mobilitzacions? Podeu optar entre 3 opcions. Sí, hi ha poca flexibilitat en el govern i la patronal. Cal repartir millor la riquesa que genera. Haurien d'haver esperat uns mesos per donar opció al diàleg. O no, la pujada del salari mínim i altres mesures milloraran la qualitat de l'ocupació. Fins ara, l'opció més votada és amb un 75%. Sí, hi ha poca flexibilitat en el govern i la patronal. Cal repartir millor la riquesa que es genera. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot plegat a través de radioestel.cat fins a les 8 del vespre.
Bé, encara que aquestes enquestes no són científiques, sí que marquen una tendència, senyor Gallego, senyor Vilavelló, la majoria dels nostres oients, de moment 3 de cada 4 dels qui estan votant, diuen que vostès tenen raó, els sindicats. Com defensen? M'imagino que en aquest cas estarà d'acord Joan Carles Gallego. Per què aquestes mobilitzacions? No, i com creu que seran? Perquè hi haurà un clima de malestar social com el de fa 2, 3, 4 anys?
Aviam, en aquests moments el que és cert és que en aquest país hi ha més riquesa que el que havia fa un any, 2 anys, 3 anys, 4 anys. Hi ha un creixement econòmic. D'acord que és un creixement econòmic molt feble i molt incert. Feble perquè no s'han fet els deures, perquè s'està reproduint el model de creixement d'abans de la crisi, per tant, aquí hi ha moltes febleses, moltes debilitats, i molt incert perquè depèn molt del context internacional, del preu del petroli, del tipus d'interès, del tipus de canvi. Hi ha moltes incerteses. Però sí que és cert que les grans variables macroeconòmiques indiquen que hi ha més riquesa en el país, que el producte interior brut ha crescut. I això és una dada que la gent veu. Però la gent veu també que al costat d'aquesta dada el 23,5% de la població de Catalunya és pobra, està per sota del llindar de la pobresa, el 13% dels treballadors treballen però no tenen els ingressos mínims suficients per arribar a final de mes, l'atur encara està al nivell del 15%, la precarietat està instal·lada. Per un cantó, la gent és conscient que hi ha riquesa, però que aquesta riquesa no s'està traduint en millores socials. No s'estan recuperant els drets que hem perdut aquests anys, no s'estan recuperant els sacrificis que han fet els treballadors de les empreses, que ens han baixat el sou, ens han pujat la jornada, tenim condicions de treball més precàries, els joves tenen moltes dificultats per entrar al mercat de treball. Si hi ha riquesa, però tu veus que aquesta riquesa no canvia la realitat social dolenta que viu la gent el que vol és demanar que una part d'aquesta riquesa es reverteixi en millores de drets, en millores de condicions de vida, de treball, en salaris i tal. Quan això passa, és lògic que la gent es mogui, es mobilitzi, pressioni per obtenir la part de la riquesa que avui s'està distribuint malament. El nostre objectiu no és mobilitzar-nos per mobilitzar-nos. El nostre objectiu és que el govern i les patronals entenguin que és el moment de canviar les polítiques, les mesures, de fer altres accions que permetin que aquesta riquesa es tradueixi en millores concretes per a la gent, en termes de condicions de vida i en termes de condicions de treball. Per això estem demanant al govern obrir espais de diàleg social, de negociació, que permetin arribar a acords que reverteixin les lleis regressives que s'han fet aquests anys, que són les que han generat aquesta situació de pobresa, de misèria i tal. I això és l'objectiu. Però si el govern no vol canviar les coses, no ens queda més remei que mobilitzar-nos, que pressionar, que evidenciar que hi ha una majoria social amb ganes de que les coses canviïn perquè volen que es distribueixi millor la riquesa que es crea. I això és el que estem plantejant en aquests moments els sindicats. No estem plantejant, hem d'actuar per crear ocupació i ocupació de qualitat, no qualsevol ocupació. Ocupació estable, ocupació que permeti innovar i modernitzar les empreses, que tingui en compte la qualificació de les persones, que sigui segura. Per tant, més ocupació i ocupació de qualitat. Salaris dignes, salaris que permetin recuperar el poder adquisitiu de la gent, que al mateix temps és un element d'estímul de l'activitat econòmica, permetria augmentar la demanda interna del país i, per tant, també alimentaria el propi creixement econòmic. I garanties de pensions. No podem posar en perill les pensions futures de les persones que han portat tota la vida treballant i que, quan se jubilen, poden tenir dificultats per viure plenament en societat. Que són les 3 coses que estem plantejant al govern. Volem parlar d'ocupació, volem parlar de polítiques retributives, de salaris, sigui el salari mínim, sigui el salari de les empreses, i volem parlar del tema de les pensions per garantir la cohesió social i la manera de viure amb dignitat.
I què estarien disposats a acceptar els sindicats majoritaris? Dintre del que pugui oferir el govern? O encara que sigui menys, potser, del que vostè ara planteja?
Bé, nosaltres, més que acceptar, el que nosaltres volem és negociar. Nosaltres volem pretendre'ns que es derogui la reforma laboral. Entenem que aquesta reforma laboral l'únic que ha fet ha sigut desequilibrar les posicions en la negociació col·lectiva.
Només accepten una derogació, perdó, no pas un replantejament?
És que a partir de la derogació el que hem de fer és negociar quines són les condicions del nou estatut dels treballadors. El que és evident és que tal com ha quedat aquesta reforma laboral no serveix. Només ha facilitat l'acomiadament, és més barat, els treballadors són deixar i tirar, està facilitant bàsicament que l'ocupació sigui temporal, precària, no estable, està facilitant que els empresaris puguin incomplir els convenis i els acords col·lectius. Per tant, diguéssim, és una reforma laboral que no té en compte els equilibris de poder que hi ha d'haver-hi en la negociació col·lectiva a l'hora de poder disputar el repartiment del riquesa. Per tant, deixem de banda la reforma laboral que es va fer i posem-nos a negociar quins són els drets laborals que permetin que els treballadors, quan treballen, puguin ser tractats amb dignitat, amb la seva feina, però al mateix temps puguin tenir el poder per, en la negociació col·lectiva, poder discutir, poder disputar, en definitiva, com es reparteix la riquesa que el treball crea. Aquest seria un element. L'altre fa referència al tema de les pensions. Escolti, les pensions, el govern ha d'entendre que no té un problema de sostenibilitat ni de viabilitat al sistema públic de pensions. El problema que té és la mala gestió que ha fet el Partit Popular de la política en general i del sistema de pensions, que el posa en perill. El que hem de fer és garantir que el sistema de pensions estigui equilibrat, i si tenim un problema és d'ingressos, no de despeses. El problema no és la pensió que cobra la persona jubilada. El problema és que, mentre hi hagi atur i els salaris siguin baixos, els ingressos del sistema públic de pensions són petits. Hem de treballar polítiques industrials, polítiques d'ocupació, polítiques salarials que permetin ingressar més. Però, al mateix temps, hem de fer alguns retocs. No pot ser que amb el sistema de pensions, amb les contribucions dels treballadors, no pot ser que estiguem pagant coses que no corresponen al sistema de pensions, que no són pensions. O les contribucions no han de pagar l'administració del sistema de seguretat social. Si això és un instrument de l'Estat, s'ha de pagar en pressupostos de l'Estat. Les pensions no poden pagar els incentius a la contractació. Aquells ajuts que se'ls donen als empresaris perquè contractin gent, això no pot anar a càrrec de les contribucions per garantir les pensions. Això són polítiques pressupostàries. L'Estat ha de posar diners per garantir l'equilibri de les pensions i treure-li unes despeses que no li corresponen al sistema de pensions, sinó que haurien de ser ingressos que l'Estat posa a la caixa de la seguretat social. Bueno, aquestes són qüestions que nosaltres el que volem és negociar-les.
Senyor Vilavelló.
Bueno, després de...
Veig que està molt d'acord amb els sindicats, vostè, avui, eh?
A veure...
Tenen les seves raons, lògicament.
Exacte, exacte. Jo ara aquí distingiria dues coses. O sigui, després del torrent de paraules molt, bo, molt ben dita del senyor Gallego, d'en Joan Carles, diré.
Sí, sí, sí.
Tranquil.
Jo voldria distingir dues coses. Parlem del món del treball i parlem del món dels pensionistes. Jo estic en aquest segon actualment. Aleshores, parlem del món del treball primer, que és el que més me preocupa. I el que més crec...
És la base de les cotitzacions, no?, dels futurs pensionistes.
Sí, sí, però oblidem-nos d'això. El que em preocupa és la gent que no en té de treball. I em preocupa els treballs precaris, i em preocupa l'explotació. I això és el que em preocupa. I jo estic absolutament d'acord. Jo no sé dret laboral, jo he sigut un fiscalista tota la meva vida, he sigut funcionari, i després he tingut el meu propi despatx. No he tingut mai cap jefe, ni tampoc empleats, perquè tots hem sigut col·laboradors. Per tant, no conec gaire bé aquest món del treball ni del tema de la seguretat social, però estic convençut de que dintre del pressupost de l'Estat hi ha una part que són els ingressos, que aquests són els que jo conec, els que he estat tot treballant tota la meva vida, i que hi ha a que enfocar una reforma fiscal en profunditat. I no solament a Catalunya o a Espanya, sinó a tota Europa. Europa té que replantejar el seu sistema fiscal, homogenitzar-lo, de manera que no hi hagin fugues i que no es pugui dir és que no podem apretar els rics perquè se'n van a l'altre país. Que ho puguin fer tots i que s'hagi un sistema fiscal més just que eviti la fuga dels beneficis d'un país a l'altre d'una manera legal. La fuga il·legal existirà sempre, però aquests és igual com existeix l'assassinat, l'estupre o altres coses. I això el que ha de fer és castigar i tal, i presó, però la fuga legal, que és la que està existint, aquesta sí que s'ha de perseguir. Paradisos fiscals n'hi haurà sempre. Si no són aquí, seran a la Xina, seran a Singapur o seran en una isla del Pacífic. Existiran sempre. Però evitar que tinguem quatre països dintre de la Unió Europea que siguin paradisos fiscals. Aquest, això jo crec que és molt important. Llavors ja no podrem parlar de que hem d'apretar perquè els pressupostos no tenim prou ingressos. Si anem a tindre ingressos, ja podrem no tindre que, en el món de la despesa, de l'estat del benestar, tindre que afluixar.
Ara, encara
no, paris, molt... no paris, que també tinc, també tinc dret a tirar.
I tant, i tant, digui. No vull tallar. Només recordar que el frau fiscal, precisament, és un drama que si s'aturés en la seva totalitat permetria que l'Estat anés més tranquil, per exemple, amb això del dèficit. I això té incidència en les polítiques laborals i redistributives, també,
evident,
lògicament.
Evident, evident. Hi ha molts tipus de frau fiscal. Ja no en parlarem aquí, perquè així...
No acabaríem.
I també hi ha molta imaginació amb el tema del frau fiscal i molta excusa amb el tema del frau fiscal. Però ara parlem d'aquesta realitat. Aleshores, discutir, evidentment, el que s'ha de fer és negociar, i el que està dient el senyor Gallego té tota la raó. Ara, de moment, fan una pressió al carrer, però la fan per dir és que volem negociar. I això és lo interessant, i és lo bo. I no distreure's amb altres temes de populismes, que és tot això, i ara no hi entraré, perquè ara estem molt distrets amb altre tipus de temes. Aquest és el tema del món del treball. S'ha de dignificar el treball i l'Estat té que buscar els ingressos per mantenir un estat de benestar pels que no treballen, amb una bona atur, amb una bona sanitat i, sobretot, amb una millor educació. Perquè estem baixant el nivell de l'educació a tot Espanya i a Catalunya també, i bastant.
Per tant, invertir
bastant,
més en educació, eh?
Molt. S'ha d'invertir, evidentment. Evidentment que s'ha d'invertir. I llavors s'ha de dignificar el treball. I això és un tema que jo ja et dic, no hi entenc, però han de parlar els que hi entenen. El tema del pensionista de l'Ajusó. Aquí hi ha un fet que s'ha de reconèixer: la piràmide de població. La piràmide de població està canviant. I està canviant. I aleshores, per exemple, hi ha inèrcies, com, per exemple, discutir l'allargament de l'edat de jubilació. Això no s'ha de discutir, això s'ha d'allargar. Jo he treballat a França durant 8 anys. Aquí i allí, a les dos llocs, eh? Clar, jo quan vaig arribar a França em vaig trobar amb la baixada de l'edat de jubilació i amb la disminució de la jornada laboral als 35 hores. Bueno, són dues coses insostenibles.
Vostè és partidari que l'edat de jubilació sigui als 67, per exemple?
Sí.
I que la jornada laboral es mantingui a 40.
Jo tinc ara els 80 i podria seguir treballant. No vull.
Bé, això no ho descriu. Hi ha persones que amb 80 anys poden treballar, certament.
Hi ha molta gent que ho fan. Hi ha molta gent que ho fan i, a més, se'ls ha de permetre. Als pobres escriptors resulta que si editen un llibre, resulta que els hi treuen la pensió. Això és una barbaritat. O sigui, que ha de ser compatible les dues coses. Però, bueno, la jubilació tindria que ser... Bueno, ja hi ha molta gent, notaris, jutges... Tal que es jubilen als 70, els funcionaris, els del meu cos, el cos d'inspectors d'Hisenda, es jubilen als 70.
Sí.
Si volen. Però no en fer-ho als 65.
Disculpi, senyor Vilavelló, que encantats de sentir-lo. Evitem les intervencions massa llargues perquè anem millor per parts, més parceladament. Ara ja. A més, com que són dos en el col·loqui avui, és més fàcil que puguin intervenir tots dos. Bé, s'han tractat moltes coses. Hi ha alguna opinió d'oients que ara llegirem, però no sé del que ha dit el senyor Vilavelló, senyor Gallego.
Sí, jo estic d'acord que la reforma fiscal és urgent, necessària i imprescindible. El problema d'aquest país és que el sistema fiscal que tenim és injust. És injust perquè, malauradament, els treballadors, i quan parlo de treballadors, d'autònoms, de petits empresaris, paguen, per regla general, el que els hi toca, i més o menys en proporció. Però a partir de determinat nivell, les societats, les grans empreses, tenen mecanismes d'elusió fiscal fàcil, de deduccions i tal. Les grans fortunes, tres quarts del mateix. Hi ha algunes figures impositives, com el SICAP, etc., que tributen un 1%. Clar, tenim, diguéssim, un sistema fiscal que és injust. Resulta que la pressió fiscal del nostre país està 7, 8, 9 punts per sota de la mitjana europea. Si tu tens ingressos públics 9 punts per sota de la mitjana europea, doncs la despesa pública no la pots mantenir al mateixos nivells. Això no és perquè els treballadors o les classes mitjanes paguem menys, és perquè a les parts altes de la societat tenen mecanismes d'elusió fiscal, que és el frau legal, diguéssim, o de frau puro i duro, paraïsos fiscals i tal, i aquí cal actuar. Si actuéssim sobre el frau fiscal, la pressió fiscal seria més o menys similar a l'europea. I amb una pressió fiscal més o menys similar, voldria que podríem fer uns 7-8 punts més de despesa pública sobre el producte interior brut. I això permetria establir millor educació, millor sanitat, polítiques públiques que incentivessin l'activitat econòmica, l'ocupació... podríem fer moltíssimes coses mentre mantinguem els nivells de frau fiscal malament. Què voldria dir això? Voldria dir que aquí hem d'actuar sobretot a les polítiques europees. Hauríem d'aconseguir, per exemple, que l'impost de societats fos el mateix a tota Europa. No pot ser que hi hagin empreses que posin el seu domicili fiscal a Irlanda per no pagar impostos. Clar, perquè vol dir que Europa els hi permet que Irlanda no cobrin. Però escolti, no. Estiguis on estiguis d'Europa, has de pagar els mateixos impostos. Ah, que se'n podran anar a les Isles Caiman. Ja en parlarem. Però d'entrada solucionem-ho d'Europa.
Com a mínim a Europa.
Perquè ho podríem ser. Uh-huh. I aquest debat valdria la pena que el féssim amb seriositat. Sobretot quan diuen, escolti, la fiscalitat me la quedo jo, se la queda l'Estat, o se la queda... No, escolti, la fiscalitat, quan més... el nivell més ampli, diguéssim, de govern, la gestioni millor. Ojalà tinguéssim una fiscalitat homogènia a nivell de tota Europa. Si no estem competint entre nosaltres, que és el que ens està passant a nivell de l'Estat espanyol, no? Clar, aquí que Catalunya diu no vull pujar l'impost de successions perquè resulta que Madrid no sé què. Escolti, l'impost de successions hauria de ser el mateix a tot arreu per evitar precisament aquestes coses que diu l'impost de successions, el de patrimonis i tal. I si això és europeu, és millor que millor, perquè si no acabem fent dumping els uns i els altres. I l'altra qüestió també que comentava amb el tema de les pensions, jo estic d'acord amb el tema demogràfic. El tema demogràfic és real i és existent. Passa que nosaltres haurem de donar respostes en el que pot implicar la realitat demogràfica, aquesta piràmide d'ocupació, que hi haurà més gent gran que gent jove en el mercat de treball. Crec que la solució no és amb caràcter general allargar l'edat de jubilació, sinó possiblement introduir elements de flexibilitat que permeti que des de la possibilitat de jubilar-te a una edat amb la qual tu ja has contribuït a generar la riquesa, puguis voluntàriament, si pots treballar més, però reconeixent que hi ha feines en què tu no pots treballar perquè les condicions són molt penoses, molt insalubres, hi ha feines que malauradament, a partir dels 60 anys, dels 62, dels 65, és impossible mantenir la feina. Hi ha altres feines que possiblement pots allargar la teva vida. Aquests elements de flexibilitat cal tenir-los en compte. Això és una miqueta el que la reforma del 2016, molt controvertida, situava. El que passa que després, clar, la gestió del govern ho ha malmès, no? La reforma del el 2011 plantejava l'oportunitat de jubilar-te entre els 63 i els 63 anys de manera flexible. Depèn dels anys de cotització, però també depèn del tipus de professió. Clar, el tipus de professió no s'ha tocat, no s'ha treballat. L'altre sí, clar. T'has quedat només amb l'element negatiu i no amb l'element que podria contraposar això. Però, aquest és un tema i un debat que li hem de dir al govern que el volem parlar-ne, no?
Passen 7 minuts de 3 quarts de 8. Avui en el Mirador de l'Actualitat, a Ràdio Estel, ens acompanyen el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego, i el fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Vila Abelló. Hi ha el comentari d'un oient. Marta, endavant.
Sí, d'en Miquel Pujol, de Tarragona, ens diu: crec que els sindicats s'han precipitat amb aquest anunci de mobilitzacions. Hi ha marge per al diàleg i alternatives a un proteccionisme de l'administració que pot fer fàcilment que alguns aturats s'acomodin en els ajuts públics i no busquin feina.
Bé, un comentari de qüestions que se senten al carrer, igual que se senten en altres sentits. No sé si el senyor Gallego vol fer alguna observació. Abans ho comentàvem, no?
Aviam, el problema avui no és que la gent s'acomodi a la protecció pública. El problema, malauradament, avui és que la gent no té protecció social. Avui, més del 50% de les persones que estan a l'atur s'han quedat sense protecció social. Ni cobren subsidi d'atur, ni cobren cap tipus d'ingrés. A Catalunya hi ha 107.000 llars, segons l'IDESCAT, no? 107.000 llars on no hi entra cap ingrés. 270.000 famílies, més o menys.
És terrible.
Clar, i si hi ha 270.000 persones, perdó, i dir famílies, no, persones, on no hi entra cap ingrés, que no tenen cap ingrés, doncs aquí tenim un problema.
I aquest problema... És una emergència. Després s'hauran d'atacar les arrels, però això és una emergència.
No podem dir que la gent s'acomoda a l'ajut. No, és que no té ajut, aquest problema. I quan una persona no té ajut, està a l'exclusió social. I això és molt, molt complicat i també socialment molt perillós. Per tant, aquí hem d'actuar. I les polítiques públiques d'ajuts socials han d'existir. El passa que han d'existir i s'han de coordinar amb altres serveis socials que permetin que la inserció no sigui l'ajut, sinó que la inserció sigui un projecte, un programa que permeti que la gent acabi trobant feina.
I un altre drama d'aquesta crisi és que ha fet que, per l'efecte acumulat, persones que tenen feina i tenen ingressos estan igualment en l'exclusió social o estan sota el llindar de la pobresa. És a dir, sí, és la feina tema, no garanteix.
És el tema de la pobresa laboral, que és aquest sí. 13% de treballadors que, tot i treballar, són pobres. Per diverses qüestions. Primer, perquè el salari que reben, si tu estàs en una família de 2 o 3 membres i ets l'únic que treballes, no portes, diguéssim, el que seria, s'entén, diguéssim, com a llindar de la pobresa, que a Catalunya són 9.700 euros a l'any, hi ha gent que no cobra 9.700 euros a l'any i són 2, 3 o 4. Clar, si són un, són 9.700, però si són 2, 3 o 4, són 11.000, 12.000 i tal. Si tu cobres el mínim, estàs a 9.300. El salari mínim seria, no arriba a 9.300. Està per sota ja, el salari mínim ja està per sota del llindar de la pobresa. Clar, aquí ja tens un problema. Si sobre la teva unitat familiar hi ha més gent, no arribes a tenir, diguéssim, els ingressos mínims. Aquí tenim un problema. Això és un problema del funcionament del mercat de treball, que els empresaris han d'entendre que aquests salaris de misèria no és que no siguin bons per la persona, no són bons per la societat ni per l'economia, perquè després no hi haurà demanda, tampoc. No?
Ens queda poc temps, però, a banda que d'altres observacions que podrà fer també el senyor Josep Vilavelló, li volia preguntar al senyor Joan Carles Gallego quin calendari té ara Comissions Obreres per al relleu, perquè ja va anunciar fa poques setmanes Joan Carles Gallego que no es presentarà a la reelecció en el congrés que Comissions Obreres tindrà a Catalunya a l'abril. Per tant, què passarà aquí, que hi ha?
Bé, nosaltres tenim un congrés a l'abril i aquest procés congressual que ja hem iniciat fa uns mesos amb la carta de convocatòria, quan convoquem el congrés, ens hem marcat aquest congrés bàsicament 3 grans objectius, no? Bueno, 3 grans objectius o 3 grans línies de treball, no? Un que sigui un congrés molt participatiu, tant des de dintre del sindicat amb l'afiliació, però també, diguéssim, en els entorns del sindicat, amb les entitats i organitzacions que puguin també parlar i comentar com veuen les coses, que sigui un congrés de renovació d'equips, de renovació d'idees, de continguts, i que sigui també un congrés on puguem adequar les formes organitzatives a les noves realitats del món del treball, en especial donar respostes organitzatives a la gent que està treballant en situació molt precària, que han de veure com es poden organitzar i juntar-se per donar respostes als problemes. Aquests serien els 3 grans eixos. Ens plantegem el tema de la renovació com a tema important. Nosaltres tenim els estatuts molt clarament delimitat, els límits de mandat. Creiem que les organitzacions han de ser vives i, per tant, han de poder-se renovar automàticament. Nosaltres tenim 2 límits de mandats, jo porto 2 mandats, per tant, estic ja, diguéssim, en el límit, i no hi ha cap situació extraordinària que pogués justificar que tingués que continuar, perquè tenim, afortunadament, una organització que està viva, que està forta i que tenim molts dirigents amb capacitat de tal. En aquest marc, doncs, hem obert un procés participatiu on qui ha volgut s'ha pogut presentar com a candidat. Hi ha un company, el secretari general en aquests moments de la Federació d'Indústria, el Javier Pacheco, que s'ha presentat com a candidat i està recollint 5.000 avals, ha sigut capaç de generar els consensos necessaris perquè sigui ell l'únic candidat i ara està, diguéssim, en el procés de recollir els consensos, els avals, que això li permetrà presentar-se i en el Congrés d'abril els delegats hauran de votar. En el propi Congrés d'abril podria presentar-se algú altre, però hem fet aquest procés molt participatiu en el qual l'afiliació ja ha parlat i veig difícil que en el propi Congrés pugui sortir una alternativa. Crec que és una persona que ha sigut capaç de generar els consensos al voltant de la seva figura i dels equips que està treballant, que li permetrà, jo crec, tirar endavant el projecte.
Doncs Javier Pacheco podria ser el nou secretari general de Comissions
Obreres. Ho sabrem a l'abril, però.
Ho sabrem a l'abril, però té molts números per ser-ho. I, en tot cas, un altre dia parlarem de la situació dels sindicats a Catalunya i a Espanya, perquè realment doncs, tenen molts afiliats, Comissions Obreres i la UGT. Hem de dir que Comissions Obreres és actualment la força sindical amb més delegats sindicals a Catalunya i a Espanya. Molt de prop hi ha la UGT, però la majoritària és Comissions Obreres. Però també hi ha un dèficit de sindicació. Això tampoc ho hem de negar.
Això és cert. Sí.
Podrien tenir més sindicats.
Sí, això és cert. Aquesta és una, malauradament, és una tendència que s'està donant a alguns països d'Europa. Nosaltres encara no estaríem, diguéssim, a la franja baixa del nivell europeu. Estem, per entendre's, millor que França, però possiblement estem pitjor que Suècia, per entendre'ns, no? També tenim un model sindical contradictori. Tu tens l'afiliació, però al mateix temps els delegats sindicals. Clar, a nivell de representativitat voten a les eleccions sindicals el 80%. A l'hora d'afiliar-se, de cotitzar cada mes al sindicat, estaríem al voltant del 20% al conjunt del sindicat. Bueno, doncs hem de treballar més el tema de l'afiliació. Això és un repte que tenim als sindicats.
Comissions Obreres, la UGT, la CGT, USO, són sindicats multisectorials. Després ja a sobre hi ha sindicats professionals de diferents col·lectius, sí. Corporatius, de periodistes o d'altres, no? Però bé, Donaria per molt, però en tot cas desitgem que abans de deixar la Secretaria General de Comissions Obreres, Joan Carles Gallego ens pugui acompanyar un altre dia al Mirador de Ràdio Estel. Senyor Vilabelló, algun comentari final breu sobre el que hem estat parlant?
Poca cosa, poca cosa.
Encara que vostè digui que no sàpiga de dret laboral, en sap, també, com a economista.
No. Jo de dret laboral no en sé gent.
Bé.
I no. Però, com a comentari últim, dir que una mica tot això que el que passa és d'una deixadesa dels partits socialistes europeus de la seva missió. El senyor Blair va espatllar el que era la socialdemocràcia i són els partits socialistes. Tenen que existir sent socialistes i els partits de dreta tenen que existir sent de dreta. I això és molt important perquè jo crec que les dues idees tenen que existir i tenen que dialogar.
Gràcies, Josep Vilabelló, economista del Col·legi d'Economistes de Catalunya, del grup sènior, i gràcies, Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Fins un altre, bon Nadal, i fins un altre, que vagi bé.
Gràcies, igualment.
Bé,
moltes gràcies.
Finalment, Marta, com ha quedat l'enquesta?
Amb un 70%, sí, hi ha poca flexibilitat en el govern i la patronal, cal repartir millor la riquesa que es genera. Amb un 20%, haurien d'haver esperat uns mesos per donar opció al diàleg, i amb un 10%, no, la pujada del salari mínim i altres mesures milloraran la qualitat de l'ocupació.
Gràcies, Marta. Preguntam si tenien raó els sindicats majoritaris espanyols anunciant ara mobilitzacions. I la pregunta de demà és aquesta. Es farà l'any 2017 el referèndum sobre la independència de Catalunya? Això és el que us preguntem, perquè demà ja, com sabeu,